A Ràdio Maricel, a cel obert.
Han passat 18 anys des d'aquell 22 d'agost del 1993 en el qual es va fer la presentació pública de la Colla Jove dels Castellers de Sitges, i en aquests 18 anys la colla, doncs, esclar, ha plegat molt de material, no només els trofeus, no només els cartells de les actuacions, no només les cròniques de premsa, sinó que a poc una bibliografia del món casteller que Jordi Dòlera va quantificar més o menys amb el 90% del que s'ha editat sobre el món dels castells a Catalunya es pot trobar en aquest arxiu de la Colla Jove, un arxiu fotogràfic també, doncs, molt important, en el qual no només hi ha actuacions de la Jove de Sitges, sinó les actuacions de l'antiga colla dels Castellers de Sitges, perquè l'arxiu vol anar una miqueta més enllà del que significa la Jove i poder ser un arxiu casteller de tota l'activitat castellera de la història de Sitges, d'abans, d'ara i, òbviament, de la que pugui venir en el futur. La intenció, per tant, és digitalitzar ara bona part d'aquest fons que pugui resultar accessible a totes aquelles persones que desitgin informació del món casteller. L'alcalde de Sitges, Miquel Forns, va inaugurar aquest equipament que, com es dèiem, està situat en una sala del primer pis de l'agrupació de Baix Populars, que ha estat acondicionada molt, molt dignament, amb un sostre pintat de color vi, amb les parets blanques, amb alguns dels cartells o fotografies d'alguns dels castells de la Jove de Sitges que decoren aquest petit local. I Forns ja va assenyalar d'entrada, des de la seva experiència professional, dèieu almenys fins fa 40 dies abans de ser alcalde, que mantenir un arxiu és molt complicat, en el sentit que cal estar-hi molt al damunt, mantenir-lo actualitzat, que les persones que venen a cercar informació la puguin tenir a l'abast, però va exhortar també a la gent de la colla, doncs, a fer aquest pas endavant, assenyalant la importància que ha tingut precisament la inauguració d'aquest arxiu. Tot això en la prèvia d'una xerrada que escoltaran ara. L'hem resumida perquè va durar una miqueta més, però va ser molt entretinguda, no només pel que es va dir, sinó per les anècdotes que es van assenyalar. Una xerrada que fou moderada per Jordi Dòlera i que va comptar amb Ricard Baqués, amb Tito Suárez i amb Òscar Ferrarons. Ricard Baqués, un dels fundadors dels Castellers de Sitges l'any 1971, Tito Suárez, el que va ser el darrer cap de colla dels Castellers de Sitges i casteller de la Jove, com en Ricard Baqués també, i Òscar Ferrarons, que va ser cap de colla de la Jove entre el 1994 i el 1996 i també l'any 2000. Tot plegat es va iniciar establint un punt de partida que va ser una escola de castells. Una escola de castells, ens situem cap a l'any 93 aproximadament, a l'estiu de l'any 93. Valen Montgai tenia aquesta intenció al cap, la de l'escola de castells, i es va posar en contacte amb en Tito Suárez. Va ser precisament Tito Suárez qui va encetar aquest fil dels testimonis, però que escoltaran a continuació, dura una hora i cinc minuts, però ens sembla que, per el que es diu i per les anècdotes que es deixen anar, els entretindrà d'allò més. Tito Suárez, Ricard Baqués i Òscar Ferrarons, moderats per Jordi Dòlera.
Jo ho diria dir que si avui estem aquí, que es vol separar allò de l'escola de castell, va ser tota una continuació del que era l'escola de castell, després fer el pas a formar la colla de castells. M'explico. Jo em va parar el Valen pel carrer, un mes de juliol, de juny, i em diu: Tito, dic, escolta, saps que he muntat una escola de castells? Una escola de castells? Dic, no. Diu, fa un any que la vaig fer l'any passat i aquest any també l'estic fent. Dic, però la persona que m'estava ajudant ara no pot vindre, i així m'hi podies fotre un cop de mà. Llavors li vaig preguntar, diu, bueno, una escola de castells, per què sentit té una escola de castells? Suposo que una escola de castells com anar a l'escola, després per tindre un ofici o tindre... Llavors diu, no, és que clar, com que els castells no surten, si això se va perdonant amb el temps, això es perdrà, els castells. I és una manera de poder aguantar, que veia algú que pugui aguantar el caliu dels castells. Home, jo la vaig veure molt interessant. Dic, no hi ha cap problema, jo, quan ensaieu, o quan... Diu, els dissabtes a partir de les 6 de la tarda hi ha el Palau del Moro. Els dissabtes, diu, bueno, doncs el primer dissabte doncs vaig vindre aquí, em vaig trobar aquí unes 15 persones, quasi tots eren dels del Teatre de Setè Crit, però molt poqueta coseta, no sé, poc a poc se podia fer. Simplement ensenyar-los com es pujava la col·locació i es pot fer piles de tres agafats. Jo no li veia molt sentit a la cosa, dic, bueno, més bé jo ho veia com una espècie d'esplai. Però no, clar, no surti. Llavors, se va acostar a la festa major i li vaig dir al Valen, escolta, Valen, per què no fem una presentació? Perquè clar, estem tancats aquí dintre, però aquí la gent no sap que existeix, com jo no sabia que existia l'Escola de Castell, la gent no sap, i si això és perquè la gent es mantingui la flama dels castells, doncs es tindrà que fer-se... que la gent sense... I no va dir, no, que farem el ridícul, que no... Bueno, no vull voler assistir gaire. Però l'entrada el dia de la festa major, l'entrada de les gralles, quan va tocar el truc dels castells, que hi ha tota aquella canalla de l'escola, em van vindre allà i van animar-se, li vaig dir, nens, a Santa Tecla sortim, d'una manera o altra, però sortirem. El que farem, ja veurem el que farem, però no et preocupis. Pues el primer ensai vaig agafar el Valen i li vaig dir, Valen, Santa Tecla sortim. Ostres, que no, que sortim, però què farem? No et preocupis. Vaig demanar a portar les xanetes de l'altra colla, que la Laïssa III i l'Òscar, i faig un par de trucades de quatre gent de la colla i vindrem aquí. Va dir, vale. Vaig fer quatre trucades, no vaig voler portar molta gent, va ser 8 o 9 persones claus, més les xanetes, perquè els protagonistes tenien que ser aquesta gent. El motiu, era molt important fer aquesta presentació per dues coses. N'hi ha molta gent que potser no ho sabe, jo vaig ser l'últim cap de colla de l'altra colla. S'hi ha dit que l'altra colla va plegar perquè no podien fer castells. No és cert. L'última activació de l'altra colla es va fer el 4 de 7, el 3 de 7, la torre de 6 i el pilar de 5. L'única, això ho dic ara mateix, que no torni a passar, havia un problema de que la gent no volia fer-se càrrec de la colla. És una anècdota que jo no tenia que haver sigut el cap de colla. El que tenia que ser el cap de colla el primer dia que tenien de l'ensai no es va presentar, i el que tenia que ser, ell vaig posar-me per fer un dia, va ser 4 anys. I jo, en aquells moments, tenia, la dificultat que jo tenia era que portava l'oficina de correus de Sant Pere de Ribes, portava el gimnàs municipal i la distància que és de Sant Pere de Ribes aquí. I aquí tinc 3 persones i el Santi ho sap, que ser cap de colla és molt difícil. Tens que estar molt a sobre i jo ja no podia més. A més, tampoc sóc partidari de que una persona estigui en un càrrec molt de temps, de que tingui un temps. I llavors, l'última assemblea es va dir que no presentava més. I així va quedar, l'Emili Gitano, que era president, es va vindre, i cada any sortia el mateix. La gent, quan veia pel carrer, Suárez, que no surten els castells? Gent de la colla, Tito, vam, traiem la colla. I aquí vaig veure l'oportunitat quan ho dic perquè no podem oblidar a la colla antiga quan aquí. Llavors vaig veure l'oportunitat, dic, si aquesta gent tenen il·lusió, que és el que feia falta, gent jove, con il·lusió, triurien la colla, es posien endavant i triurien la colla. I era molt important a veure quina acceptació n'hi hauria per la part de la gent del poble veure aquesta escola de castells a la plaça. Era molt important. Aquí va ser la clau de la cosa, perquè aquí va ser el salt que va donar el Valen de dir, passem d'escola a castells a formar una colla de castells. Que el Valen encara no sabia clarament, em sembla que estem tot, exactament què és el que volia, perquè encara avui en dia no ho sé. Perquè la colla antiga se pot dir que es va acabar perquè neixessi aquesta colla, que va ser el dia de la votació, que es va decidir si es continua a l'altra colla o a aquesta colla. No ho dic perquè és tot una... És que si per arribar, on estem ara parlant, si no s'hi hagués arribat aquests passos que jo en aquell moment vaig donar, de que a la sortida d'ofici, quan la quatre gent de l'altra colla, quan la gent de Sete Cris, van poder fer aquest 4 de 5, 3 de 5, i un pilar de 4 aixecat per sota i un pilar de 4 normal, i l'acceptació de la gent, que tothom es va volcar, això és el que va donar pas a que poguessin fer-se, els del Valen fessin el salt a dir, passem d'escola de castell a formar la colla castellera.
De totes maneres, va haver-hi un impàs, no? Perquè el Valen va començar...
Això va ser el 91.
A partir de l'estiu del 92 va haver-hi una mica com un impàs.
Ho dic perquè això l'he vingut el 91. Des del 91 al 92, ho dic perquè va ser un dia, el 26 de novembre del 92, que és quan es va morir mon pare, el Valen va vindre a Los Camilos amb el Pèsam, i això que fa una xerrada em va dir: Tito, estem ensaiant ja com a colla i m'agradaria que vinguessis a fotre'm un cop de mà perquè necessitem gent con experiència. Ara ens traslladarem, que estaven ensaiant, me sembla que als Escolapis, i ens traslladem a la iglesia de Sant Joan. És així? Abans, jo li vaig dir, mira, deixa'm passar el mesó, va passant els Nadals, i a partir de gener em vaig presentar a l'Iglesia de Sant Joan i vaig veure que precisament hi havia uns 30 o 40 persones. I no hi do, eh?
Ja te m'has adelantat aquí, que és una pregunta que li volia fer en cadascun com van entrar i com es van acostar a la nova colla, però jo veig que tu ja m'estàs dient com va venir el Valen a buscar-te, com vas parlar amb ell, que era una mica la pregunta que després de l'escola que estigués volia traslladar-vos també a cadascun de vosaltres.
L'única diferència és que quan jo vaig anar-hi allà em vaig trobar el Ricard Baqués, i per davant del Ricard Baqués, que és, jo quan jo parlo por ahí del Ricard Baqués, dic meu mestre. I com que és meu mestre, jo vaig fer donar un pas enrere i vaig quedar un segon pla. Jo allà poqueta cosa vaig fer, perquè el gran d'ell és el que em va ensenyar a fer castells i li tinc una admiració impressionant. I llavors jo el que dic, jo no aquí, allà et pot dir, no és que no pintessis res, és que ja havia el mestre. Jo era l'alumne. Jo puc haver après a fer ambientant els castells, però ell és el que em va portar a Villafranca a veure com ensenyàvem els castells, el que em va inculcar a fer castells, les baralles que tenia com un pare, perquè mon pare volia que fes la Montxianga i per culpa del Ricard m'he fet castellà. S'ha perdut la tradició. I això pots dir, aquí és on jo acabo, vaig acabar, bueno, llavors ja la meva etapa ja ha sigut com el castellà.
Després anirem avançant a etapes amb el que és la formació de la colla. Doncs això, la pregunta que
perdoneu, que m'he quedat molt important remarcar això.
Doncs és això precisament, a Ricard, una mica, doncs, com entres en contacte, a l'inici, com t'enteres que s'està formant una nova colla.
Un dia a la tarda, un dissabte a la tarda, vaig passar passejant, no sé si anava a missa, i vaig passar per aquí davant i hi havia aquesta cèlebre escola de castells. I hi havia en Vilanova pare i els Villanueves i tota una colla de nanos que estaven aquí davant. I vaig passar i en Villanueva em diu: què et sembla? Dic, home, no em sembla res, perquè ja sabia el que volia dir, què em semblava. I doncs em va semblar, i és que jo si veig castells doncs m'hi foto, i per això no vinc, perquè si no m'hi fosaria, ara darrerament. I m'hi vaig posar, i vaig fumar el gent de mà, bueno, i d'aquí va arrencar una miqueta, entre cometes, més en sèrio.
Aquest tros que no era jo.
En aquest moment no hi eres, i estaven ensejant aquí, i ja es va anar a gestionant i es va anar començant aquesta nova colla. Jo havia sigut el que havia portat els castells aquí a Sitges, fent l'altra colla l'any 71. Una colla, com deia en Tito, doncs ha d'evolucionar, ha d'anar canviant gent, perquè si no podem agafar manies, vicis i tics, inclús, els caps de colla, la gent que ho dirigeix i els mateixos castellers, i la gent no ha de ser imprescindible, sinó s'ha d'anar generant novetats i d'això, tenint en compte l'experiència. I aquí sí que m'hi poso en sèrio, tenint en compte l'experiència, respectant l'experiència i a més valorant-la. Però la novetat, el que fan els castells, són els que pugen, són els joves, són els que estan i són els que hi hauran. Els que hi han hagut, tururut, en un moment donat. Però s'han de valorar, s'han d'escoltar. perquè el que no pot fer és ensopegar sempre les mateixes pedres. I aquells ja hi han ensopegat normalment. Em vaig trobar moltíssim valorat quan vam començar a l'Església de Sant Joan i tot això. Jo vaig dir, no, jo no ho vull dirigir jo perquè sou vosaltres, jo us ajudaré si em necessiteu. Si no necessiteu, torno cap a casa i aquí no passa res. Perquè jo la meva feina considerava que ja l'havia feta al seu moment. Començant a fer castells, engegant la colla i l'afició aquí a Sitges, en un moment que, per exemple, jo l'any anterior a fer castells tocava el timbal del Vall de Diables. I dic tocava el timbal perquè érem dos tabals només. La colla de Vall de Diables consta de 14 diables i dos tabals, l'alt i el baix, i els afinàvem. I jo tocava el tabal. I llavors ja hi va haver un bluff de gent que volia fer coses. I socialment crec que una colla castellera, ara i abans i en aquell moment, l'any 71, doncs era una sortida per tota aquesta gent que volia participar a la Festa Major. Amb una colla castellera hi cabem tots, i cap tothom, sigui fort, sigui flux, sigui alt, sigui baix, sigui petit, sigui gran. Hi cabem tots. I aleshores, a la meva visió va ser engegar una colla castellera, a part de que m'agradava i anava més a Vilafranca, doncs a casa. No us penseu que jo a Vilafranca feia 30 anys que anava i tot això. No. Jo a Vilafranca hi vaig començar a anar l'endemà de Sant Pere, perquè van anar a Ribes, i vaig anar a veure castells a Ribes, i tenia molts amics a la colla com encara els tinc ara. Però era l'any 71 mateix. I això era el 29 de juny. El dia 12 de juny, de juliol, naixia el meu fill. I el dia 15 de juliol, o quasi 20 de juliol, assajàvem davant de casa meva amb un d'aquests, és aquest, eh? I érem 15, i el meu pare al balcó dient, això no ho foteu bé, i va baixar baix i es va fotre sota. Eh? I, o sigui, que jo feia 15 dies que feia castells, quan vaig començar a fer una colla aquí a Sitges. I vam sortir per la Festa Major, i per Santa Tecla feien castells de 6, i l'altre any vam anar al concurs de Tarragona i fotíem el 5 de 7, el 3 de 7, provant la Torre 7 i provant el Pilar de 6. Vull dir que no és una ciència infusa això dels castells. Vull dir, qualsevol tonto com jo doncs pot engegar una cosa d'aquestes. Però era una necessitat aquí a Sitges, que no s'ha sabut canalitzar. Perquè no hi ha, amb tots els respectes per tota aquesta gent que toca el timbal, que només fot mal de cap, i tot això. Però vull dir, tu creus que 14 tios tirant coets i 33 tocant el timbal? Home, no, eren dos que tocaven el timbal, contra 14. Però bueno, això és una altra història. Però tornant a lo nostre, em vaig trobar molt bé, i també vull dir, que potser serà la segona part això, però ja ho dic ara, que amb aquesta colla, el no tenir, sí, tenia la responsabilitat i tota la d'això que em va donar l'Òscar i que m'heu donat vosaltres i que m'has donat tu, sempre respectant-me com una persona que entre cometes en sabia una mica més, però aquesta saviesa me la donàveu vosaltres, que vaig poder pujar i vaig disfrutar com un cavall i com un camell amb aquesta colla. A més, vaig fer la Torre 7, que ara no la feu.
Un moment. El mateix, és que una mica com...
Amb aquest, eh?
Tots dos, exacte.
Més breument que el Tito i segurament que el Ricard també. A mi l'afició castellera em deu venir de petit, perquè anàvem a veure els castells amb el meu pare, els castellers de Sitges, no l'any 71, que jo tenia 2 anys, però més endavant, crec que la vigília de Festa Major, llavors actuàvem per la tarda. I els primers records que tinc són aquests. Després, amb carnet de conduir, ja vam pujar a Vilafranca a veure Sant Fèlix. Per lo dia que teníem això, 18, 19, 20 anys, anàvem amb un germà, amb tu,
sí,
i amb en Jordi Cazorla. Aquests són els... Després vaig saber, a través dels Villanueva, que estaven assajant, m'ho havia dit diverses vegades, i al final doncs, ho vam parlar, bàsicament de tots quatre, i ens vam atensar que aleshores assajaven ja com a colla a l'església de Sant Joan, un lloc totalment atípic, però una colla castellera, i vam anar dins l'església, veies allí el Sant Crist, veies els castells al costat, el que aleshores fèiem, i devia ser la setmana següent o l'altra el dia que havien escollit color de camisa, nom i aquestes històries, escut, el que fos. Que a mi, en certa manera, sempre m'ha sorprès, sobretot si ho miro amb la perspectiva de l'any següent, de l'altre any fins i tot, quan veies doncs, que qui ensenyava la colla i qui fins i tot formava part d'aquells troncs primerencs eren castellers de Sitges experimentats. Això sempre sorprès una mica, però com que ja és una cosa que et ve donada, no mires endarrere sinó endavant. I recordo el primer assaig, vam anar a mirar, i el segon ja anàvem enfeixats, i en Ricard em va agafar per la faixa, va notar aquí una cosa, i aleshores anava al gimnàs, no estava tan primet com ara, i va notar el cinturó de peses a sota, no va dir res, perquè ell, de moment amb la mirada, per la més que a vegades que no ens esperava, però sí, vine aquí, passaré i devia pensar. El cas és que allò ens va enganxar rotundament a tots tres, amb jo, amb germà i en Cazorla. Ens va enganxar i a partir d'aleshores ja pràcticament érem molt constants als assajos i disfrutaves, sobretot perquè per com portava el Ricard als assajos, per com ens ho explicava, com feia viure els castells perquè ell els vivia. De seguida em van agradar molt, a mi realment em van posar un verí aquí a la vena, i si no el 93, el 94 començaments, jo també anava a Vilafranca a veure assajos de castells. I no sé si ja m'avanço gaire o...
Més o menys, de fet, això és el que hem fet, que ja ve la majoria de colles que han sortit, no? Ha anat a veure assajos d'altres colles per veure com anaven creixent, i és normal que si aquí tens a prop els castells de Vilafranca, també els bordegassos, però lògicament és més normal que anéssim a Vilafranca a veure, perquè la colla també era més gran i tenia més experiència, i hi havia relació, com comentava el Ricard, amb la colla de Vilafranca, doncs era normal anar allà doncs, a acabar de mirar assajos. Sí,
ara que dius això, després de... que ja vaig ser cap de colla, això ho podem explicar després, si vols.
Sí, després ja entrarem.
A part d'anar a Vilafranca vaig anar a Terrassa i a Tarragona per veure doncs, coses diferents i dues colles que també doncs, a nivell de Montcasteller semblaven que eren modèliques. I en acabat vaig dir, si tens una colla aquí al costat perquè no pots anar a veure un assaig dels bordegassos? I també m'hi vaig apropar. Es van quedar totalment parats perquè probablement algú m'havia conegut i jo. I vaig tornar algun altre dia. I així com a Vilafranca anava a veure la Franca o Tarragona, què es podia fer, com ho podíem adaptar o com podíem millorar, a Vilanova hi vaig tornar per veure realment què és el que no s'havia de fer. I no ho dic per antipatia, perquè allí jo era el primer a posar-me la pinya quan es feien les proves, els hi deia allí on en digueu, però allò era un caos que no us ho podria imaginar. Poques proves en dues hores, molt de xerrar i... I la veritat és que els assajos que feia en Ricard aquí eren instructius i hi havia un silenci quan s'havia de fer silenci i es podia parlar quan no s'havia de parlar, no? Però vull dir que recordo que la gent venia als assajos i disfrutava. I d'aquella època vam aprendre molt, que després hem intentat de traspassar, no? Perquè jo començo una colla des de zero, com han fet tantes colles, no m'ho imagino. Jo particularment no m'ho imagino. No sé, deixem-ho dir.
No, suposo que una mica el que comentava respecte al disfrutar dels assajos al principi, no, per una banda, el que comentava el respecte i el coneixement que es tenia cap al Ricard, per tota l'experiència que tenia darrere, i una mica pues, les ganes d'aprendre de castells, no? De un jovent que entrava nou en una colla que no tenia gaires coneixements, no hi havia com ara, que apretes un botó a internet i et surten 200 pàgines que parlen de castells, abans no hi havia tanta informació, i suposo que també les ganes doncs, tot ajudava que els assajos fossin més seriosos o hi hagués moltes més ganes, més concentració, digui-li com vulguis.
Sí, els dies, ja parlo de l'any 94 directament, que és quan jo vaig començar a fer de cap de colla, els dies que entrava i anava mirant i no arribava el Ricard, aleshores jo portava l'assaig, no el portava ell, però que no arribava aquell dia no venia, Mare de Déu. Llavors ja començava a mirar el Joaquim, per exemple, o els que m'ajudaven, perquè això sí, quan parlar que quan ningú volia ser de colla, això que has dit tu abans, costa molt que algú vulgui ser-ho, a mi em van enredar, no sé com, perquè dels que venien més a l'assaig, doncs d'allí havia de sortir, suposo. I quan ell no venia, no era el mateix assaig, tot i que el portava jo, no era el mateix assaig. No hi havia ni el mateix silenci ni la mateixa concentració. I aleshores és quan sortia allò de... Voleu fer el favor de callar del Joaquim o anem per feina també d'ell o algú altre que em feia un crit, no? Perquè havíem convingut que, d'acord, m'hi posava jo, però que érem una mica el grupet aquest que ens faria un costat. I això sí que ho he de dir, que als 3 anys va haver-hi un recolzament total, eh? El camp de colla, la tècnica i en general. No va haver-hi cap mena de problema.
Tornem una miqueta enrere. Comentava abans el Ricard, doncs, que ja va... ja va anar a la colla, quan està a colla va començar a ensejar a l'església de Sant Joan. Aquell hivern, em sembla, si no vaig equivocat, la colla va estar tombant una mica fins que va poder arribar a l'església. Sembla que va anar a l'escola Pia, va fer també algun assaig al Barratxina, fins que al final es va poder anar allà a ensejar a l'església de Sant Joan. En aquell moment que tu entres allà, Ricard, tu veus possibilitats per la manera que estàs ensejant, per la gent que hi ha, pensant una mica a mig termini per la festa major d'aquell any 93, la colla pogués ja presentar-se o veies que la cosa potser es tenia que allargar més?
Ara us diré la veritat, o una veritat, a més de les que he dit sempre. Jo vaig venir aquí, vaig passar, vaig veure en Villanueva, em va explicar això. Però hi ha una altra veritat. Jo estava molt vinculat, doncs, a la catequesi de confirmació i a l'església de Sant Joan hi havia mossèn de l'Ufeu. Mossèn de l'Ufeu, doncs, era un home que estava pels joves i em va dir, jo li vaig dir, condi, ara em diuen a veure si puc anar a ensejar, que no hi ha els joves allà. Doncs tu vés a ensejar. I així, sapigueu ara, no ho havia dit, que jo també vaig anar una miqueta a assajar els castells com una dedicació a la gent jove. Allà hi havia en aquell moment grups de la parròquia, nanos més joves que van venir al principi, que inclús estaven aquí, algunes de les filles, algun d'això, i per això va ser aquell home el que em va apretar una miqueta. Jo no en tenia masses ganes, perquè considerava que era una etapa que jo ja havia cremat de la meva vida. I aleshores, doncs, això va ser una de les coses que em va enganxar. Us ho explico perquè, doncs, han passat molts anys, però sapigueu, no venia a evangelitzar ni molt menys, però sí que a vegades en la presència aquell home em va dir que, doncs, jo havia d'estar allà i que estava fent una feina. I per això, doncs, bé, puc anar a l'església de Sant Joan, i jo tenia totes les claus, encara estan allà penjades a casa perquè ara ja han canviat el pany, però encara les tinc com a record que potser ho podríem posar aquí a l'arxiu.
Sí, eh?
Les claus dels primers llocs on t'havem ensejat.
Jo sí, em permets...
I una cosa, tu explicaves això dels bordegassos. Ho sento molt, però jo també els vaig ensenyar amb els bordegassos. Sí. Però hi ha fills que surten llestos i n'hi ha que no surten. Jo, en el seu moment, com que estava amb els escoltes, a més, en aquella època, i el cap d'agrupament, doncs, va ser el cap de colla d'allà, com jo vaig ser el d'aquí, doncs em va dir, home, que volem fer una colla a Castells, doncs en Ricard cap a Vilanova, amb tots aquells bienpes molles i històries d'aquestes.
No paraven l'orella.
I amb tota aquella gent. I els Portes i els Oriols de turno. I llavors, doncs, tota aquesta gent ho han callat, això, que els va ensenyar un de Sitges. Però el primer llibre que van fer, que feia 5 anys o 10 de la colla, allà ho posa. O sigui, no se'n van salvar perquè sabien que jo encara estava actiu i li hagués dit, això és mentida. Després també vaig ajudar els de Castelldefels, després també vam ajudar amb els de Castells de Mart, que hi vam anar alguna vegada, i coses d'aquestes així. O sigui, que l'evolució aquella Sí, sí. Aquella revolució castellera que hi va haver a l'any 71, això, va ser per culpa dels castellers de Sitges. Vam perdre la por a fer castells. Vam trencar uns motlles i vam trencar una zona castellera, o sigui, es va ampliar molt més. I penseu que feia uns anys, dos o tres anys, que havien sortit els castellers de Barcelona, després van sortir els castellers de Sitges, tota aquesta gent havien sortit de Vilafranca. O sigui, la influència de Vilafranca. I quan parlaven els del Vendrell, que havíem anat en reunions amb en Jan Julivert, o en Pep de la Llet, de la Vella de Valls, i tota aquesta gent antiga, deien, me cago en l'olla, no ho entenem. Nosaltres 200 anys fotent castells i venen els de Vilafranca i ho sembren tot de verd. Vull dir, anaven així, perdó.
Ara que deies això de cremar etapes de la vida, que no saps mai no, realment la vida on et portarà i on s'acaba una etapa, on comença una altra. Però quan, el 94, doncs, ja m'he acordat que hi hauria una tècnica que estaria formada per gent jove, però una mica amb el recolzament de la resta i a més amb el Ricard, que seguiria venint als assajos per, doncs això, no? per anar controlant una mica, anar explicant o anar aconsellant el que fos. Però al cap de colla el que penses en el castell també i comences a comptar i ara faig un terç, ara anem malament d'aquí, anem malament d'allà i jo me'l mirava, però no sabia si volia pujar, si no volia pujar, si li preguntaria, si no. I un dia que em va fallar un dels terços que assajava amb el 3 de 7 i vaig dir, mira Ricard, ens falla aquest terç, és important que fem aquesta prova, que et fa res pujar i a partir d'aquí va ser quan ell va pujar el primer dia, va pujar aquell dia i va seguir pujant. Jo no sabia si li feia molta il·lusió o no, però sí. A mi m'anava molt bé.
Tot casteller, encara que digui que li és igual, no és igual. Si pots pujar, pots pujar. S'ha de respectar, no s'ha de respectar, s'ha d'admirar les persones que van a baix, les persones que fan mans, les persones que se n'encuiden de tot el tinglado, però un casteller vol pujar. Si no, cagada, també. Si no, me la sotto.
Doncs, tornant al fil una mica del que t'havia preguntat al principi, si quan ja esteu ensenyant l'església de Sant Joan aquell hivern, veieu possibilitats de cara a ja a la festa major de sortir, de cara a sortir i en quins objectius? És a dir, en aquells moments sortir a fer una actuació vol dir assegurar almenys dos o tres castells a sis, com a mínim, plantejar-se poder fer això, tenint en compte que ja estem parlant d'una plaça que ja havia tingut una colla amb un cert nivell, i una mica es fa aquest plantejament o es diu bueno, anem fent i ja veurem quan arribi, com arribi, o ja es veia que era possible en aquell moment arribar a la festa major i ja tenir l'opció de treure una altra vegada una colla.
Com molt bé diu l'Òscar, hi havia una junta, que hi una mig tècnica que ho pensava i tot això, i jo era el que, com a, no és que anés per lliure, però em donaven una gran llibertat per poder anar fent i anar d'això. I la meva, com ho sap aquest i com ho sabeu vosaltres, sempre ha sigut el màxim. I si cauen ja et plegaran. Una miqueta. I més aviat eren ells els que em frenaven amb mi. Perquè hi ha una anècdota d'una sortida que vam fer a la Llacuna, que estàvem allà tots posats i era el castell aixecat per sota. I bueno, farem el castell de sis, però com que aquí l'assaig a vegades els baixos anaven a terra i a vegades hi anaven els segons i a vegades els terços pujaven i no hi posaven els segons i doncs això, jo vaig cridar tothom per fer el castell de set i quan ja tenia aixecat tot això que tothom estava convençut de tornar a aixecar, aquest diu, si ja està aixecat ja ets de sis, calla home, no diguis que el que s'hi fotut amunt. Però vull dir, són trampes que havien fet abans, que ara no es fa així, ara tot es va per ordinador i per pantalles i per dones d'aquestes. Però eren trampes que fèiem que a vegades dèiem al nano, no, és de 6, i foties de 7. I no passava res, es feia igual, i ja està. Doncs aquell dia, si aquest no diu res, allò es tira amunt, no sé què hagués passat, però el tenia molt bé, el tenia molt bé.
Sí, abans hi havia... Nosaltres encara vam... La jove encara va arroplegar una mica d'aquesta èpica castellera, que avui dia no la trobes enlloc, per bé o per mal, no ho dic. Però nosaltres encara la vam arroplegar una mica, no? Aquesta anècdota, per exemple, de la Llacuna o el 3, per exemple, de Llinars, no s'hauria fet sense aquesta herència una mica del que encara llavors eren els castells.
La rauxa.
Sí, la rauxa castellera. Ara n'hi diuen, sí, èpica contraposada a lírica, per exemple. Si no, aquell 3 de 7 de Llinars tampoc no s'hagués pogut ni concebre, eh? En aquell moment els que érem a Llinars. I de fet, el que va tenir la iniciativa, bueno, pels que no hi éreu, a la Llacuna, quan parlem de l'aixecant, no l'havien fet mai, i a Llinars no havien fet encara cap castell de 7. I van fer-lo allí el 3 de 7, i amb unes circumstàncies doncs, que no eren les que assajàvem aquí. I la iniciativa va ser del Tercero, que ens va esperonar, casteller també, dels castells de cintes. Ens va esperonar i entre tots vam començar a parlar, vam apartar allà un moment a decidir uns quants, no sé si érem tècnica o no, perquè la tècnica del 94, també us ho he de dir, si ens reuníem aquí dalt, era una cosa i després les decisions es prenien aquí baix. Una conversa de mig minut. I a dalt, doncs, punts de vista els que vulgueu, però la tècnica era molt... Érem tots nous, com qui diu. Què havíem de decidir, no, aleshores? Si ja teníem estructures gairebé de 7, assajant estructures de 7, què havíem de decidir allà dalt? 4 que començàvem. El que fèiem era preguntar a en Ricard, que sobretot el que ens aconsellava, i també, doncs, gent com el Tito o el Xavi Moliner, bàsicament, que eren castellers experimentats. A dalt, a més, si us explico qui formava aquella tècnica, quan un dia els vaig dir, bueno, i per una mica per desencallar el que eren reunions que no sabies per on anaven, dic, va, proposeu una alineació d'aixecat, cadascú, pel proper dia, propera tècnica. Això és una tècnica molt bona, perquè em va arribar una alineació del Santi Pérez, lleugeríssima. Jo fins i tot li preguntava, aquests castells no els tenim? On els veus? I una alineació molt pesada, que era la que em proposaven que fer-la. Llavors entre tots dos es dedicaven a variar la resta de la trobada. Hi havia gent molt conservadora, gent molt més valenta, i al final el que fèiem era... Aquí parlàvem amb ell, amb l'altre, i vull totes decidir d'una altra manera.
Amb això del 3 de 7 de Llinars, jo no vaig anar-hi, no sé si estava bombers, llavors estava liat, no vaig poder venir. Pujaves tu, en Santi Pérez i no sé qui més. Enric Ardito. I llavors el diumenge següent va ser el concurs de Tarragona, que amb ton pare també estàvem allà, i cap d'aquests terços hi era.
Cap.
Els tres terços. Un va fer tard, l'altre no se'n van recordar i l'altre no sé què. I aquest estava malalt. I llavors, doncs, Ricard puja de terços, i va pujar en Ricard, en Cavaller.
En Cavaller, que no estava...
Que no estava... Que
era,
no
era d'això. El 6 de terç, poder, per entrar.
I en Xavi Moliner.
En Xavi Moliner, que era un comodí. Sigui,
ha sigut dels castells, tu ho saps, més emocionants que he fet, doncs perquè si no, no el podíem fer aquell 3 de 7. I vam pujar uns altres 3 de 7, amb una colla incipient, amb una colla que començaven, que canvies els 3 terços del 3, que era el màxim castell, el màxim castell en aquell moment que teníem. No?
Sí.
O sigui, va ser molt emocionant i vull dir que és això, que el que fa un home pot fer un altre. No?
Sí, d'allò que dèiem abans de la continuïtat d'aquesta colla amb l'altra, el 94 teníem 7 terços, bueno, vam pujar al llarg de l'any 7 terços, dels quals 5 eren castellers de Sitges, que venien de la colla, i els altres dos no. O sigui, nosaltres realment vam haver d'ensenyar els segons i els quarts. Hi havia el Xavi, que ens feia de comodí, però els terços, que és aquell pis, diguem-ne, a nivell de 7 és el pis clau, eren castellers de Sitges. I sí, en dues setmanes, les dues primeres vegades, dos primers castells de set, els terços van ser tots diferents. Això vol dir que aquí no es començava de zero.
Tu
Recordem una miqueta els...
És que podria dir una anècdota bastant bona, perquè la de la llacuna va ser bona, però la de la baixada a l'escala encara va ser millor, perquè l'anuncien que baixem l'escala i resulta que els grallers, la gent esperant, baixem l'escala, això ho saps tu, i el segon que tenia que baixar l'escala es caga. I diu que... I el Ricard, pues, ho dic, sempre per mig està Ricard, també diu, Tito, tu eres capaç de baixar l'escala? Bom, anem cap avall. I cap avall, van anar-hi. I van canviar 4 o 5 vegades el baix, no sé com va. I jo no sabia com treure-les. I el Ricard, per què? Jo, per què? Un pas endavant, un pas enrere, i cap avall. Però va ser una anècdota molt bona perquè, clar, s'anuncia, resulta que després no, el segon, per nervis o el que sigui, no se va atrevir. I jo, que no l'havia ensenyat ni res, i el Ricard ve per allà, que la gent esperant, i tenia que sortir la professor, i el Ricard, Tito, tu t'atreveixes a baixar l'escala?
Sí, aquell pilar va...
I anem cap avall.
Va durar
l'eternitat.
Gairebé 15 minuts. I ara que duren 3 minuts, oi? 3 i 4.
Aquell 15 pilava, minuts allà baixant, bo...
Aquell pilar va durar 15 minuts fins que anaria a caure, no m'escolo.
No, va caure. No, que va, el replà d'allà, la xaneta va voler baixar.
Van parar el replà.
La va
baixar fins a baix.
Fins al replà últim.
Va baixar un gro per gro...
Això ja va ser un... Però va ser una anècdota perquè, clar, s'anuncia i després no... I és el que dic, el Ricard sempre surt per mig. Vinga, va, anem cap amunt, cap avall, però cap avall, no, Ricard? I això va ser una anècdota bastant...
El fet aquest que va quedar molt confós al començament, l'entronc entre els antics castellers de Sitges i la colla nova, la colla jove. La colla jove... Doncs en Valentí, en aquest cas, doncs no volia saber res de tot el que es parlés d'això, ho va demostrar diverses vegades, inclús ja no venia i també ho va demostrar aquell dia a l'església de Sant Joan, quan va venir el gitano, que no era l'oportunitat, però bueno, va acabar com el Rosal i l'Aurora, perquè aquell portava un taló, doncs no sé, de que l'altra colla quedaven 40 duros i li portava la d'allò de 40 i l'altre va dir, oh, i va haver un d'allò. En canvi, doncs, a la gent que ens agradava els castells, doncs no vam tenir mandra, no vam tenir cap reparo, més aviat va ser un honor poder continuar fent castells. En Pepe, en els pericos de turno, el clavero, un munt de gent que li agradava els castells i que hem demostrat que ens agradava els castells al llarg dels temps. Vull dir, i que aquesta afició hagi arrelat tant aquí a Sitges, em satisfà i vosaltres sou els continuadors, que em sembla que és lo important. Lo de més, ja ha passat.
Ja ha passat.
De totes maneres, en el seu moment, al març o l'abril de l'any 93, hi ha precisament una assemblea on es pren la decisió de si la colla segueix amb el nom antic i amb el color de la camisa antic o la colla canvia de nom i segueix amb un nou nom que s'escull. De fet, es fa una votació. Aquí, l'altre dia mirant les coses a dalt de l'arxiu, vaig trobar la votació que es va fer. Així una mica per sobre, doncs, a part del nom de Castellers de Sitges, el nom de colla jove de Castellers de Sitges, es van proposar altres noms: Minyons de Sitges, Cossetans de Sitges, Marrecs de Sitges, Nanos de Sitges. És a dir, que hi havia, a l'hora de triar un nom, la cosa no estava molt clara. No?
Amb això val a dir que els que érem o els que havíem sigut de Castellers de Sitges, crec que ens vam abstendre de votar i de participar en aquestes coses. Vam dir, la gent jove és el que ho fa, doncs que ho facin, i nosaltres hi col·laborarem perquè ens agrada fer castells. Però no venim ni a imposar res, ni a continuar res.
Amb la perspectiva del temps, que ja és molt el que ha passat, creus que ha sigut una bona idea que es hagués produït el canvi de nom?
A mi els de...
Precisament... No el canvi de nom estricte, que no m'encisteix res, sinó el que suposava, no? Trencar una mica aquella continuïtat, encara que hi haguessin molts castellers de Sitges que s'haguessin incorporat, i no seguim el nom de la colla, no?
A mi alguns d'alguna altra colla, em sembla que van ser de Vilafranca, inclús els Bordegassos, mira, és per bon, em van dir, diu, han sigut tontos aquesta gent, diu, perquè hem perdut 20 anys d'història. No ho sé. Judiqueu.
Jo ja ho he dit abans, que a mi em va sobtar molt. Jo no vaig poder votar perquè crec que vaig entrar, si no la setmana següent, l'altra. i em va sobtar realment ja d'entrada, i l'explicació inicial que em van donar tampoc em va convèncer. Era això, era dir-me, busquem el trencament, però després jo veia doncs, que el trencament no hi era, al contrari. Qui estava ensenyant era d'on volies tu trencar. O sigui, no lligava, no hi havia coherència en l'explicació que em donaven. Aleshores, jo no ho vaig acabar d'entendre, però allò que dius, mira, acabes d'arribar, jo no sabia res de Castells. Després, un any després, ja vaig començar a entendre-ho menys encara. I encara no ho entenc. Encara no ho he acabat d'entendre. Però també és una cosa, diguem, que forma part de la història, no? Realment has de perdre, sí, 20 anys d'història que podríem tenir una colla, però sobretot el que no he acabat d'assimilar és un trencament que no va ser real. Aquest trencament no es va produir, en realitat.
Per tant, el que passa, em sembla a mi, perdona, és que els antics castellers van ser respectuosíssims amb la nova fornada de castellers. I una prova també va ser un dia que tu vas portar doncs en Rosés, en Quico i una pila de gent que aquella gent doncs haguéssim aixecat el castell per sota amb un 3 o no res, però és que vam respectar-ho. La gent a vegades, si els fas venir, els hi has de fer alguna cosa, i és el que jo us vaig ensenyar, que tothom no es quedés a terra o que tothom fos participatiu al màxim, perquè si no sí que es poden sentir. I en aquell moment potser no vam tenir prou mà esquerra, o no es va tenir prou mà esquerra per integrar molta més gent, perquè si no es hagués fet una colla gran de seguida, perquè aquella altra gent tenia ganes de fer aquesta.
Potser la gent nova que en aquell moment va entrar a la colla, que van ser bàsicament potser els que van votar, tenien por que amb la continuïtat del nombre reproduïssin els problemes que en el seu moment, no entrarem a valorar-los, que ara no toca, van fer plegar els castellers de Sitges, no?
No, però és que...
Va haver una mica de...
Tornem a lo mateix, aquesta concessió de que es va plegar, no, es va plegar aquell dia de la votació. La colla de castellers de Sitges existia encara, el que passa que no estava en actiu. Per això dic que hi ha hagut moltes experiències, molt allò, el mestre és dient, el mateix que quan es va treure la colla de castells el dia de Santa Tecla, vaig respectar de portar el mínim de persones de l'altra colla, perquè els protagonistes eren la gent del setè gris, que és el que tenien que ser. Quan allà la colla va estar al davant, que ja es volia fer com a colla, també es vaig respectar. Jo no vaig estar d'acord, me vaig estendre, perquè no ho vaig entendre encara gaire, perquè jo l'únic que veia que el que feia falta precisament era aquest grup de gent nova, aquesta sàvia nova, que agafessin la colla i tiressin. I amb l'experiència dels altres, perquè la Mosca que va veure que el dia que es va sortir a l'escola la gent del poble es va tirar i la gent de l'altra colla es va ajudar a tirar aquests petits castells, i que quan es va saber que havia aquesta colla, molta gent va vindre, el que diu, havia molta gent del tronc, i molt més que van vindre, que els vaig portar jo, i que venien aquí, són gent experimentada, i que veies que no... Al final se'ls van cansar. Jo puc dir que s'han sentit que aquesta camisa no era la seva, i això existeix avui en dia a Sitges. Però el que és per part meva, aquell dia, per mi la colla de Castells Sitges se va acabar. És a dir, és com el Pont Parlament, es va morir perquè neixessi la nova colla. Jo amb la colla de Blava vaig defensar la colla, la vaig portar com molt orgull, i avui en dia estic defensant la colla, la camisa de color vi, el mateix, amb orgull i amb una satisfacció màxima. Per què? Perquè el més important de tot és que a Sitges vegi una colla castellera.
És una mica el que comentava abans.
Llavors, que la gent de l'altra colla es va sacrificar perquè aquesta colla sortissi, perquè us dic, va haver un moment que va haver un grup de gent de l'altra colla que em va dir, la colla. I jo vaig dir...
Ja estava feta aquesta.
I aquesta festa, jo vaig dir, no havia cap aguda per dues colles. Jo es vaig negar rotundament. O sigui, aquell moment, allò no sé el que hauria passat. El mateix que t'ho dic, el dia aquell que es va sortir allà, que és quan crec que el Valentí es va atrevir més a tirar la cosa endavant, no sé el que hauria passat. Jo veia que dues colles aquí no havia cabuda. És el que va dir el Ricard. El passat, es va decidir allò i se té que respectar. I l'important era que Sitges tinguessin una colla. A pesar meu, les coses van anar-hi no com, volia, com jo volia pensar. Han anat així i avui en dia el que hem de pensar és que, podem, que aquesta colla arribi al màxim possible i que no caiguem en els mateixos errors de l'altra colla. I si algun dia em volen escoltar, sense polèmica podré explicar moltes coses de l'error que es va veure en l'altra colla i que no es torni a passar. I vull dir que estar davant d'una colla és molt difícil, molt difícil. És molt difícil i se tenen d'entendre. Per això moltes vegades m'he tingut que tragar-me l'orgull i dir, tirem a... continuo. Perquè sé el que és portar una colla i moltes vegades es fan coses sense voler. Sense voler fer mal, eh?
Volies dir una cosa?
Sí, no, només un apunt molt breu. Jo no sabia que els que alguns us vau abstenir, justament els que ja fèieu, ja havíeu fet castells, en certa manera és un contrasentit, no? Diguem, els que estan ensenyant s'abstenen de votar sobre qüestions de nom o colors de camisa, coses d'aquestes, i els altres, que segurament tenien una mitjana d'edat de 20 anys, si arribava, havien de decidir-ho, no? Segurament algú devia... més o menys, devia defensar la tesi contrària. Però és un sobte, sobte una mica que acabés sent així, no? Els que potser tenien més a dir s'abstenen i els altres...
Això és el que he dit, és que l'altra colla, el que he dit, me va trucar a viure a ser l'últim cap de colla, és a dir, que jo no tenia que ser cap de colla i vaig estar 4 anys i cada any posava un càrrec i ningú volia posar-se. Llavors faltava un lideratge, faltava gent nova. Llavors, nosaltres no, jo no considero que tindria que votar, perquè és que... Per això agafo, agafo la colla i torno a treure la colla. I punto. I ja està. I la colla i l'altre volen fer una altra colla, feien una altra colla. Sí. Però no, no era, no era el moment no era aquest.
Sigui com sigui...
És que era, si la gent d'aquí hagués considerat portar l'altra colla no havia cap problema. Es va considerar canviar de nom? Es va canviar de nom. Per què? Jo no ho entenc.
Bueno, les persones que van votar en aquell moment, doncs...
Entenc, però...
Va ser la decisió majoritària i...
Clar, i però per això explico per què jo m'hagués estendre. Perquè no ho entenia. Llavors, jo no puc votar una cosa... perquè si jo, a la gent, què tinc que votar? Simplement tenia que dir, em faig càrrec de l'altra colla, perquè la colla estava vigent, punto, faig truc de pito, no, i a partir d'avui comencem a ensenyar. Quins castells? Bueno, farem més grans o més petits, però farem castells. Ja està, jo ho he quedat a la història, però no ho haguéssim solucionat res. Per això t'hi dic, almenys m'ho paro, de vista de que per què m'havies d'estindre allò. Perquè jo vaig veure que el futur estava quan aquesta gent jove.
Estem a l'any 2011 i vam a les atxes.
Bé, doncs ja deixem una miqueta aquest tema, que jo juro que és
molt
No traiem res. I res, ja per anar acabant una miqueta la xerrada, aniríem, diguéssim, a la primera actuació de la colla. Festa Major de l'any 93, després de tot arribem d'assajos, la colla decideix presentar-se a plaça. Suposo que en aquells moments, sensacions de molta il·lusió, molta alegria, nervis... Has estat amb aquella primera actuació, Òscar?
Sí, la primera la vam fer aquí fora.
La primera la vam fer aquí fora.
Sí, el dia abans, i...
sí, la vigília.
El dia abans vam fer res.
Déu lo feu de baix. Sí, mossèn de l'Ofeu de baix al Pilar de 4 i que consti que ens va ser el que ens va pagar les primeres camises.
Les primeres camises.
Jo encara la tinc.
Jo també.
Jo encara la tinc.
No m'hi cap, però la tinc.
I vam fer doncs, aquest Pilar de 4, una torre de 6 com a màxim, em sembla que és el que es va fer, 3 de 6 i 4 de 6. Es va intentar que pugés el màxim de gent i aquí davant, doncs, atapeït i doncs, no sé, molt sentit i naixia una nova colla que era de lo que es tractava, no?
Sí, va ser bastant sí. Emotiu
perquè, va ser,
perquè hi havia molta gent a fora esperant
i
els primers aplaudiments van ser llargs.
Va ser el primer cop que pujàvem en gralles.
No havíem ensenyat en gralles.
Era una sensació nova?
Sí,
pels castellers.
A més, vull dir, a diferència de l'altra colla, per exemple, o dels altres èpoques, doncs sí, a nosaltres hi pujava a dosos una nena, una noia. Aquí, doncs, ja hi havia moltes noies, no? O sigui, ja es va veure aquest canvi i aquesta realitat plasmada aquí al cap doncs de 5 anys o 6 de 5 anys d'haver deixat l'altra colla així en sèrio, per dir-ho d'una manera.
3 eren.
Jo vaig ser de l'altra colla doncs els primers anys. Després vaig estar en una època que no vaig ser-ho, que vaig anar, i després vaig tornar a la Revifalla quan es van ajuntar els Falcons. Que els Falcons doncs, venien esporàdicament a tot això, i llavors aquella gent doncs, tenia més ganes de fer això, i vam unificar-ho, i era quan ensejàvem el Rialto. Llavors ensejàvem el cine Rialto.
I un temps de tres de pitjatge cap per sota.
Sí, bueno, totes les bestieses agudes i per haver, però disfrutàvem moltíssim. I em sembla que en Santi, amb un llibre, ho diu, que el primer que us vaig inculcar, el primer que us vaig dir, és que els que hem de disfrutar som nosaltres. La gent ho vingui a veure, però hem de disfrutar nosaltres. Però hem de disfrutar ensejant-ne. Si no, és allò que us deia, que no vol pujar, que li és més igual. No! Ha de tenir ganes de pujar, has de tenir ganes de fer castells, i has de tenir ganes de fer-los tu. Que no et venen a veure, m'és igual. Millor, però vull dir, a vegades per això jo sóc molt de nosaltres. Vull dir, jo quan veig una altra colla, bueno, la fan ells, disfruten ells. Jo no disfruto veient un 4 de 25, vull dir, no. Jo disfruto amb el nostre 4 de 7, amb el nostre 4 de 8, amb la nostra torre de 7.
Això és un repte,
no? No, jo ho dic.
Això també ve al fil, que dic que el temps que no va veure la colla, jo sóc una persona que no, m'han vingut les altres colles i punteres a vindre a buscar-me perquè jo anessi a fer castells allà. I jo sempre he dit que si no faig castells en 5, que no faig cap lloc. En que sigui castells de 5, disfruto jo fent un castell de, en que sigui de 5, però con els nostres, que no fer un castell de 9, home, con castellà dirà, hòstia, hem fet un castell de 9, però me consideraria, no sé, un mercenari. És a dir, anem a una altra població per voler fer un castell més alt, per satisfacció meva, no omple més fer un castell de 5 aquí, con els nostres regisatans, que no fer com Villafranca o Valls, o els Bordegàs en un moment que em van vindre a buscar, que en Reus, ja vas veure, em van dir, escolta, te vas perdre fer castells de nou amb nosaltres? I bueno, sí, però mira, estic encara fent castells con los de Sitges.
Una de les coses que, això que diem de Sitges i de casa i de tot això, és que jo vaig anar 10 anys amb els castellers de Vilafranca, o més, i encara em deien en Ricard de Sitges. Me cago en l'olla. Home, després de 10 anys, per favor, i pujava el 3 per sota, pujava la Torre 7 en aquell moment. I dius, hombre, per favor, al cap de 10 anys que encara diguin en Ricard de Sitges, sí que són d'això. Dic, i ara després, quan vam venir aquí, hi havia diferents castellers que deixeu, i dic, què? I ara no dieu que aquest és de Lloret i que l'altre és, i l'altre de Sant Martí i l'altre el porteu de l'Ordal. Ara no ho dieu res, mansos? Ara llavors sí, Ricard era de Sitges, ja no pugi perquè Ricard de Sitges. Déu la merda.
No et queixis, que tu et deien Ricard de Sitges a mi el David Miret quan em cridava a les pinyes aquestes del 4 de 25. Em deia Sitges, directament. Sitges. Sense nom.
Molt bé. Doncs no sé, jo per la meva part doncs no tindria res més que introduir. Si voleu fer alguna pregunta, algun comentari abans d'acabar.
Jo volia que el Ricard alguna vegada m'ha explicat una anècdota de, bueno, que aquí hi ha molta gent jove i no sé si la deu conèixer, que és que la vegada que vam quedar tercers amb un...
Bueno, sí, sí.
No sé, no recordo sí. Si era la colla vell, la colla...
Sí, sí, sí.
La
colla dels castellers de Sitges vam anar a un concurs que era el camp de futbol de Vilafranca, i era un concurs, es feia l'enxaneta de plata antigament, que era, o sigui, l'actuació de Vilafranca era concurs, i va haver un moment que guanyava els del Vendrell, perquè els del Vendrell tenien el Pilar de 6, Pilar de 7, la Torre de 8. En aquell moment això era el màxim l'any 70, 69. I aleshores hi va haver els seus menys i seus menys, un any no es va convidar amb els del Vendrell, no sé què va passar, i Mobles Care va muntar un concurs a Vilafranca. Aquell any va guanyar els Xiquets de Valls, la Vella, que va fer 4, ara se'n riureu, això, 4 de 8, 3 de 8 i Torre de 7. I Vilafranca va fer, em el 4 de 8, el 3 no el tenia, va fer el Pilar de 6, però llavors si hagués tingut el 3 per sota, ja hagués guanyat el castell, el concurs. Però no ho tenia el 3 per sota. Per això després, quan jo llavors vaig anar-hi amb el Xavier Franca, pujava amb el 3 per sota, que llavors van insistir molt amb el 3 per sota, perquè en un moment donat et solucionava un concurs. I els de Sitges vam fer el 5 de 7, el 4 en l'agulla, a Torre de 7, la Torre de 7, primera que vam fer carregada, i llavors vam provar Pilar de 6. I els de la Jove, de Valls, van fer el 5 de 7, el 4 en l'agulla i la Torre 7 carregada. Però van fer un Pilar de 5. I és que llavors ells deien que ells no havien caigut a la quarta ronda, però eren els tres castells els que puntuaven, la quarta no puntuava. I ens van donar ex aequo Sitges i la Jove de Valls. Però Sitges, com que havíem actuat primer, doncs érem els tercers, i nosaltres érem els tercers, etc. I va haver unes bufetades allà, tots a l'autocar i corrent, cap a Sant Quintí, que llavors anàvem a dinar, com de les sortides anàvem a dinar, i vam anar a dinar a Sant Quintí a les 5 de la tarda, però cap a Sant Quintí tots corrent, que els de la Jove allà esbarant-se.
Bueno, que la Vella, una de hòsties.
I la Vella i la Jove es van esbarallar, i bueno...
I el Ricard, anem.
I allà el moment de donar la placa, una placa té d'això, jo dic, no, d'on ets invells, nosaltres se n'anem, no t'arreglaràs. Diu, i encara em sembla que no ens l'han enviat, encara. Però vam quedar tercers, és igual, vull dir, la placa ja t'arreglaràs. Però vull dir, va ser molt bona. I amb la vell, amb la Jove ens les teníem molt, perquè vam començar més o menys iguals, el mateix any i les mateixes. Ells van començar per la Candelera i nosaltres vam començar per la Festa Major. I llavors ens van convidar una altra vegada en les sortides que fèiem a Lloret de Mar. I a Lloret de Mar, dos castells que dur i tothom molt conservador. Vilafranca, nosaltres farem el 5 i la Torre. Els de Barcelona, aquell 3 i 4. Els de la Jove, no, el 5 i 4 en l'agulla. I Sitges, com que érem els petitets, no ens ho vam preguntar. I ens hi vam fotre la Torre 7. I va haver unes bufetades en la Jove de Valls un altre cop. Cap a l'autocar, corrent, i bueno, carretera i manta. Perquè és que a Valls, que els passessis a davant, i cada vegada que anava allà, pum, rotada. I que un d'allà. No ens podíem, bueno, no sé ara, però no ens podíem veure. No ens podíem. Els de la Jove no ens podíem veure. Però llavors què passava? Érem molt amics de la Vella. Ja, com que érem enemics de la Jove, érem amics de la Vella. Ja està. Molt bé. Un altre dia, que d'allò que tinguem temps, anirem explicant això.
Hi ha dos o tres xerrades parlant de totes aquestes coses. Abans les rivalitats eren molt més fortes que ara.
Sí, érem menys i aleshores et coneixies més. Per exemple, això que es deia d'en Pep de la Llet, doncs era un cap de colla mític, que ara l'any passat, de la Vella de Valls, el Pena, aquell que es deia Pena, aquest era fill d'aquell cap de colla. Aquest, s'ha de pensar que aquest cap de colla, doncs era, quan jo vaig començar també anava així, el cap de colla era tot. No hi havia tantes juntes tècniques ni totes aquestes coses. No anava tan repartit. Penseu que quan vam començar els castellers de Sitges, doncs la meva dona va anar a comprar les camises a Barcelona. 50 camises, perquè ja vam sortir 50 el primer dia. I no n'hi havia tantes de blaves. A l'Estrella, al magatzem del Cepo i a no sé on, hi vam trobar de mecànic i de lampista i de no sé què, hi vam trobar 50 camises. Però aquelles camises, qui les va pagar? Les vaig pagar jo. I després el senyor Montornès, Federico, de l'Ajuntament, com que va anar bé per la Festa Major, cony, tanta gent i tot això, on és? Es van pagar un sopar i es van pagar les camises. Però si no, tururut, jo encara hagués pagat les camises. Vull dir, que anava tot d'una altra manera. anava tot d'una altra manera. I aquest Pep de la Llet que us explicava, doncs anava allà, l'alcalde cobrava i s'ho fotia la faixa. I els números no sé si sortien o no sortien. Això també passava. Les faixes aquelles eren immenses i tenia racons per tot arreu, les faixes. Vull dir, anava així, això anava així. I la canalla, doncs, era tota una altra història. També, Pep, també hi ha moltes històries. Amb un cap de colla que tenia una filla, al final li va emprenyar la filla perquè tenia tots els nanos per allà i no sé què li va passar. Vull dir, passaven moltes de grosses. Sí, això va passar al Vendrell. Vull dir, passaven de grossa. Era tot una altra història. A casa, doncs, aquells nanos petits, en Carrasco, pregunteu-li a en Carrasco. En Carrasco venia a sopar a casa quan hi havia assaig. Si no, el perdien de vista.
No el trobaven.
Ara s'amaga, però llavors et perdia. Vull dir, i tot això doncs anava així, anava d'aquesta altra manera. I clar, era molt curiós i era molt, molt, molt casolà. A casa meva, doncs, venia un de Vallcarca. Doncs quan s'acabava l'ensaig, jo es quedava aquí xerrant i que si farem i si no farem, i treure un foco que penjàvem a l'Ajuntament. Ho teníem a dalt d'un armari d'aquí de l'Ajuntament, no sé si eren les d'obres, que teníem un foco, llavors el posàvem a la finestra i així ens hi veiem aquí darrere. I per cas havia de treure el foco, havia de no sé què, i llavors mon pare portava el cotxe i portàvem els de Vallcarca. 4 o 5 de Vallcarca, que eren més dolents que la tinya, tots estan a les Roquetes. I aquests, llavors els havíem de tornar a Vallcarca. I és que llavors el tornàvem a Vallcarca i jo em quedava aquí xerrant, però sí, que mon pare, pobre. I llavors, si hi hauria un dia que hi havia matinal, dèiem, aquest de Vallcarca, si ara l'hem d'anar a buscar a les 6 del matí, no, millor no el trobem, ho vés a saber. Bueno, que aquell de dormir a casa, teníem a dalt el pis de dalt, que encara no hi vivien, doncs a dormir l'Antonio de Vallcarca a dalt d'allà. I l'Aurelio, doncs un any que no sé què, el vaig haver d'anar a buscar a Canyelles, perquè si no no podíem fer el Pilar de 5, aquell era el terç, i treballava a Canyelles, i llavors havia d'anar a buscar a la una, perquè a les dues aquí, llavors havia de tocar les campanes, me cago en l'olla, i tot anava així. Era molt personalista, quasi bé, la cosa, era molt diferent. O sigui, que ara que queda més repartit, i llavors ho vam repartir també, però el primer dia que vam repartir, tu te'n cuidaràs del dinar, tu te'n cuidaràs de l'autocar, tu te'n... Me cago, no ens vam quedar sense autocar, el primer dia. Vull dir, clar, que tot era bo i era dolent. Em piques sense res. Ai, és que no me n'he recordat. Home, no te n'he recordat, però tu... Oh, jo vaig amb el del Botano, amb el cotxe. No, però i tots els altres 100, on anem? Vull dir, sí, aquí, i llavors telefonant un pare de monasterio, escolta, jo em dic, Pepito, Jaume, baixeu dos autocars, i corrent, i arribàvem allà, i perdoneu que hem fet mitja hora tard, però anava així, tot així. I un altre dia anem a fer castells per allà baix a Vic, i teníem dues sortides alhora, perquè així es pagaven el dinar. I vam anar, i hi era Santa Maria d'Oló, plovia, bueno, vam treure els bancs de l'església i vam fer els castells dintre l'església. Molt bé, pum, 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 se'n anem a dinar, i quan s'acaba de dinar, ara hem d'anar a fer castells a Manlleu, més enllà de Vic. Me cago, no, i arribem allà, i s'espatlla l'autocar allà amb una cantonada, queda l'autocar travesser, i jo dic, bueno, amb els cotxes que venien d'acompanyants, mira, Tito, puja tu, els que pujaven, perquè dic, hem de fer algun castell allà. Però clar, que els cotxes aquells s'hi van fotre uns i vaig arribar allà i tu vas anar per a terra aquell dia.
Sí, home, m'expliques.
Vam fer una torre de 6, patant, pum, tots a terra, perquè clar, havíem anat allà i érem 15 o 25, no cago l'olla. Vull dir que anem, s'han empassat moltíssimes, senyor alcalde, que estem fent part del temps.
No. És el més distès.
Cultura sitgetana.
Com a Déu, volia fer un comentari que abans parlàvem dels llocs d'assaig, jo crec que són una de les claus de les colles, no? I que abans, no sé si m'he perdut jo o estic equivocat, que quan vam deixar d'ensejar els Escolapis, que ja venia bon temps, vam vindre a ensejar aquí dalt de la Palmera.
No? Sí,
va ser un dels llocs que ens va donar empenta, no sé per què, vam començar...
Penseu, això ja vas bé, ja.
I després, quan va venir el mal temps de l'hivern, va anar a fer
els assajos. Els assajos al carrer enganxa gent.
Clar. Perquè passava gent i la gent venia cap allà.
Que això va ser aquell que va venir Quico i un d'això. Però penseu que ara s'ha anat associant i fent més d'això, però a Vilafranca ensejàvem allà a la plaça La Verdura, aquell racó d'allà. Sempre tenim un foc allà i allà amb aquell bar d'allà. I que, esclar, això també et fa gent. Aquells assajos que es feien abans de Festa Major, al cap de la vila, que feien les proves, tot això, doncs això és interessant. Perquè ens pensem que ens coneixen, i no se'ns coneix, vull dir, hi ha coses que ara, demà trobarem algú per carrer, mira, ahir qui has vingut? I no ho sap, vull dir, tenim tanta acumulació de coses i d'actes, si mires les pàgines de l'Eco, allà et perds i en lletra petita, no t'ho llegeixes. I llavors se'n perd moltes de coses. No l'última pàgina, la penúltima.
Ricard Baqués, Tito Suárez i Òscar Ferrarons, un dels fundadors de la Colla dels Castellers de Sitges l'any 1971, el darrer cap de colla dels Castellers de Sitges, i l'Òscar com a cap de colla de la Jove del 1994-96 i després cap de colla també a l'any 2000. Tots tres convidats per la Jove de Sitges, tots tres que han col·laborat com bé, com han pogut escoltar tots vostès, amb la Jove de Sitges, i ahir varen ser, doncs això, els protagonistes d'aquesta xerrada que la gent de la Jove va voler organitzar després d'haver inaugurat l'arxiu de la Colla Jove al primer pis del Palau del Rei Moro. I dues coses per acabar. En uns moments, el temps del cinema amb en Cisco Borderia, després d'aquesta mitja part publicitària, dues d'aquelles que són també de peu de carrer però que ens fan feliços, gent de Sitges que obre locals, que fa coses. Per una banda, el carrer Sant Pere número 3 s'ha obert al Blauet, una cocteleria que porta l'Albert Montserrat, un sitgetà ja prou conegut en el món de la cocteleria, l'inaugurava ahir al vespre. Per tant, una altra possibilitat més de passar una bona estona que els comentàvem, més joves emprenedors sitgetans que no paren. Fa 4 dies reinaugurava la Guineu també amb la família Martí Mellado. Doncs, en definitiva, moviment, força moviment, i ja està bé que n'hi hagi força. I si algú de vostès vol passar allò una ballada també molt agradable a la fresca, avui comença la temporada habitual també de cada any de les barbacoes a la fresca que organitza l'hotel Subur Marítim. Per tant, tots aquells que hi tinguin interès, doncs això, passar una vetllada, un bufet lliure als jardins de l'hotel Subur Marítim, hi ha carn, hi ha peix, hi ha amanides, hi ha tot allò que els vingui de gust prendre en una vetllada molt, molt agradable. Comencen avui les barbacoes del Subur Marítim fins a les portes de Festa Major. Per tant, si una nit d'estiu diuen, mira, val la pena, doncs allà, que gairebé no se sap que un està a Sitges, perquè com que tots els turistes es queden fins una miqueta més enllà de l'Avinguda Sofí i no van massa més enllà a determinades hores, almenys, doncs molta pau en aquestes hores ja de la nit. Finalment, si algú de vostès vol una entrada doble per al concert dels concerts a mitjanit, pel que tindrà lloc demà dia 30, el concert que inaugura els concerts a mitjanit, concert de piano Salvador del Palau Maricel, doncs una entrada doble per la primera persona que ens truqui la trobarà a la guixeta del Salvador del Palau Maricel per, com els dèiem, per el primer dels concerts a mitjanit que tindrà lloc demà dissabte. 11:30, petita pausa, i d'aquí uns instants en Cisco Borderia, l'agenda cinematogràfica.